Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tenim aquí a l'estudi el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Daniel Cirera. Bon dia, senyor Cirera, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, Pau. Encantat.
Tenim sobre la taula molts temes. Tenim qüestions com l'habitatge, com el transport, com els pressupostos. Però jo, abans que res, li volia preguntar què passa amb Barcelona que no pot tenir un pessebre normal i corrent a la plaça de Sant Jaume?
Bé, la veritat és que no és Barcelona, perquè hi ha moltíssima gent que vol un pessebre com Déu mana, no?, a la plaça Sant Jaume. El que passa és que qui governa té una mala consciència i ha decidit amagar-lo de darrere d'un mur, del mur de l'Ajuntament, no? En els últims anys havíem tingut una alcaldessa que havia fet no pessebres reconeixibles, no? Eren diguem, coses molt estranyes, que res tenien que veure amb la tradició cristiana. I jo vaig creure, i a més ho vam presentar com a proposta a l'Ajuntament, i es va aprovar que aquest any hi hauria un pessebre tradicional a la plaça Sant Jaume. Quan dic tradicional, no vull dir, no m'estic referint a una cosa jo carrinclona, un pessebre que la gent identifiqués, la Verge Maria, el nen Jesús, Sant Josep, vull dir, en fi, el que tothom entén per un pessebre, no? Jo crec que el Collboni va tenir mala consciència d'això. Va pensar que si feia allò que el Partit Popular li demanava, alguns el titllarien de fatxa o de tirar cap a la dreta, no?, per fer un pessebre. No sé, com si això fos una cosa... jo mai he entès que un pessebre sigui de dretes o d'esquerres. Vull dir, representa a una cultura, a la cultura cristiana, i per tant hi ha gent de dretes que creu i hi ha gent d'esquerres que creu. Però Collboni crec que es va deixar portar per aquesta por que el titgessin de fatxa o de sotmetre's als designis o a les propostes del Partit Popular. I el que va fer un mix, va dir, bueno, farem un pessebre tradicional, però l'amagarem dintre de l'Ajuntament. Crec que és una mala solució, perquè Barcelona porta 84 anys amb un pessebre a la plaça de Sant Jaume. La tradició de... Jo recordo els meus pares que em portaven... vull dir, per mi el Nadal, més enllà del que fèiem a casa, era anar amb els meus pares a la Fira Santa Llúcia, comprar una figureta pel Betlem, anar a veure el pessebre a la plaça Sant Jaume i després anar a una granja del carrer Patritxola a fer un xocolata, no? Allò de petit era com festa grossa, no? Allò. I tot això, doncs, sembla que bueno, doncs es canvia, no? I amb el pessebre em sap especialment greu perquè... no respon tampoc a una qüestió política, sinó jo crec ideològica. Perquè quan hi ha la fi del Ramadan, des de les institucions, des del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, a l'alcalde, tothom, diguem, cita el Ramadan, quan hi ha a l'inici de l'any xinès, a Barcelona s'omple de manifestacions públiques, i quan és el Nadal, ho feliciten com les felices fiestes, no? No, gairebé els hi costa fins i tot pronunciar la paraula Nadal. I crec que això és, bueno, pues és impropi d'una ciutat com la nostra.
En aquest sentit, creu que s'entendria més bé potser amb Salvador Illa, amb la seva visió de la qüestió religiosa, és a dir, amb una relació més oberta i més normalitzada amb les institucions eclesiàstiques que no pas amb la que té l'Ajuntament de Barcelona?
Bueno, jo crec que Salvador Illa té una... En aquest tema crec que té una visió més real de quina és la situació i quina és la nostra tradició cristiana. I, per tant, és veritat que ell és, diguem, practicant, cosa que Collbone no és, però jo crec que ha de donar igual cadascú de nosaltres el que pensem. Jo, si sóc alcalde de Barcelona, no faré coses com a alcalde que només m'agradin a mi. És a dir, quan tu ets alcalde de Barcelona, has de ser alcalde per tothom. I la Constitució espanyola, el que diu en relació a les religions, és que el laïcisme significa respectar el que majoritàriament representen els ciutadans d'aquest país. I la immensa majoria de ciutadans de Barcelona som cristians, som catòlics. I, per tant, ofendre a la gent que pensem així simplement perquè tu em penses així no crec que sigui una bona resposta per part d'un alcalde que pretén ser l'alcalde de tothom.
Ara, amb la perspectiva, un any i mig després de les eleccions municipals i de la investidura, es penedeix del suport del PP per facilitar l'alcaldia de Jaume Collboni?
No me'n penedeixo del que vaig fer, perquè en aquell moment era l'única opció que teníem. No? És a dir, jo el que no volia era que Barcelona fos dirigida des de Waterloo per part d'un pròfug de la justícia, i per tant el que no vaig fer és donar-li la ciutat de Barcelona als separatistes. No? La condició que li vaig posar a Collboni és que no estiguessin els comuns en el govern municipal. Jo sabia i era conscient que Collboni no era el millor alcalde que podia tenir Barcelona. El millor alcalde que pot tenir Barcelona és un alcalde del Partit Popular, sóc jo mateix. Però no ha arribat el moment, o els ciutadans no ho han vist així, i per tant nosaltres el que vam decidir és optar per lo menys dolent, pensant que Jaume Collboni faria bona part d'allò que va prometre durant la campanya, que coincidia fil per randa en coses que proposava el Partit Popular. Bueno, doncs després ha fet algunes coses i altres no.
Clar, de moment no han entrat els comuns al govern, però amb la marxa d'Ada Colau i segons com acabi la consulta interna d'Esquerra, podria molt ben ser que hi acabés havent un acord amb comuns i Esquerra al govern. De fet, demà s'ha d'aprovar, per exemple, una reforma del Pla General Metropolità en matèria d'habitatge pactada amb els comuns per prioritzar l'ús de l'habitatge permanent davant de l'ús del lloguer temporal, per exemple. Vull dir que tot apunta que els comuns mínim aprovaran els pressupostos.
Bueno, ja ho veurem, no? No ho descarto. El que sí que és cert és que jo no contemplo hores d'ara que Comuns i Esquerra Republicana entrin al govern municipal. Per què? Perquè ja han passat 2 anys de les eleccions, queden només 2 anys per les eleccions, i per tant veig complicat que Esquerra Republicana o Comuns, per interessos electorals, no ho dic perquè per una altra cosa, entrin al govern municipal. És veritat que Jaume Collboni, abans d'estiu, va dir públicament en el saló de plens de l'Ajuntament, en un plenari, va dir que abans de que fos estiu tindria un pacte tancat i un govern de coalició, que no ha arribat, i per tant, bueno, jo veig complicat que entrin al govern, perquè en aquells moments Jaume Collboni el que pretén és substituir Ada Colau, i per tant ell necessita governar de tal manera que els votants de Colau puguin acabar votant a Jaume Collboni, la qual cosa pot anar-li molt bé a Collboni, perquè pot pujar 2, 3 o 4 regidors, però és una gran mala notícia per la ciutat de Barcelona.
En aquest sentit, des del PP estan preocupats per qui pugui guanyar la consulta al Congrés d'Esquerra, és a dir, si posa Oriol Junqueras i Elisenda Alemany, creu que Esquerra Republicana sí que entrarà al govern del PSC i això pot decantar la balança en algun sentit?
A mi el que em preocupa és que Esquerra Republicana continuï echada al monte, no? I continuï amb aquesta dèria d'ho tornarem a fer, tornarem a... Jo recordo com va quedar Barcelona després del procés. els quilòmetres i quilòmetres d'asfalt cremat, els contenidors, els arbres, les tanques, la guerra que va haver, diguem, a la ciutat de Barcelona. I aquesta gent no pot entrar al govern municipal. Però no perquè sigui esquerra, sinó perquè són persones que els hi dona igual el que passi a Barcelona. Jo recordo que, a més, aquestes persones que sembla que guanyaran o que té molts números de que guanyin, són persones que van ser capaços d'utilitzar una malaltia, l'Alzheimer de l'exalcalde de Barcelona, per fer campanya interna en contra d'ells mateixos. No? Per tant, és gent que és mala gent. Jo sé que en política a vegades allò de todo vale, no? Però jo no crec que Barcelona necessiti tenir en el govern a persones que són capaces de fer aquestes coses.
En aquest sentit, no sé ara mateix quines són les converses que mantenen vostès amb l'alcalde Jaume Collboni, si han parlat sobre pressupostos, si s'hi han reunit recentment per abordar alguna qüestió.
Mire, Pau, nosaltres les converses que tinc amb l'alcalde Collboni són intento portar-lo pel bon camí, però ell no es deixa. Ell no es deixa perquè ell està molt obsessionat en créixer electoralment per als votants dels comuns. I, per tant, quan jo proposo mesures assenyades que garanteixin la seguretat, que facin que la gent pugui sortir pel carrer tranquil·lament, que 22 edificis municipals estan ocupats amb el vistiplau de l'Ajuntament i li demanem que els desocupin perquè estem pagant tots a l'aigua, a la llum, i estem no gaudint d'uns edificis que són de tots, ell no ens fa cas. I, per tant, quan parlem de pressupostos, que també parlem, nosaltres el que li demanem és, escolta, els pressupostos han de tenir més policia, no? Han de tenir menys impostos per a les famílies. Hem de garantir que les famílies nombroses puguin tenir moltes més ajudes que les que tenen ara, no? Tota aquesta música a Jaume Collboni no li agrada i prefereix pactar amb els comuns, que és continuant ofegant a les famílies, continuant pujant impostos, fent, per exemple, que la nostra policia, perquè és la modificació de la llei és al Congrés dels Diputats, però el PSOE votarà i el PSC votarà el mateix que Esquerra, que Comuns i que Bildu, que és que avui en dia, quan es reformi la llei, insultar, escopir o no fer cas a un policia, a un guàrdia urbana o a un mosso d'esquadra no passarà res si es fa, i per tant crec que s'està fent en moltes coses al contrari del que les ciutadans estan demanant, no? Jo viatjo i estic molt per la ciutat de Barcelona, estic en barris de tot tipus i el que em demana la gent és més seguretat, més recursos per serveis bàsics, i jo no veig l'alcalde en aquests moments pendent d'aquestes coses, el veig en un altre tipus de festes i festejos, però no ocupant-se dels problemes reals que té la ciutat.
Bé, la setmana passada s'anunciaven, per exemple, 5 nous jutjats per agilitzar el tema dels judicis ràpids.
Que no serviran per res.
Per què?
Primer de tot, hi ha un tema tècnic, que és que hi ha una llei que s'està tramitant al Congrés dels Diputats, que l'està impulsant el PSOE, que no es crearan més jutjats. I, per tant, és una certa contradicció. Però és que el que necessitem, òbviament necessitem més jutjats, sempre van bé, no? Però el que necessitem és canviar la llei, perquè si tenim més jutjats jutjant amb la mateixa llei que permet la multiresidència, no fem res, no? El que hem de fer és canviar la llei perquè quan una persona reincideixi dos vegades, no 10, 2, doncs ja ingressi a presó o si no té els papers sigui expulsat del país. Per tant, el primer que hem de fer és modificar la llei, perquè els jutges, en aquests 5 nous jutjats i en els que ja hi són, puguin jutjar d'acord amb una llei que castigui la multireincidència. I el que sabem és que hi ha una proposta del Partit Popular que ja té 13 pròrrogues per presentar esmenes per part de la presidència del Congrés del PSOE per impedir que aquesta llei es tramiti. I si no modifiquem la llei, podem tenir jutjats que els jutges hauran de complir i fer complir una llei que no castigui la multireincidència. Per tant, el primer que hem de fer és modificar la llei. I a partir d'aquí, si hi ha més jutjats, però, en fi, si els jutges han d'aplicar una llei que diu que una persona pot ser multireincident in aeternum, doncs anem malament.
I seria útil, per exemple, que augmenti el nombre de Mossos que hi hagi a la ciutat de Barcelona?
Home, això és fonamental. És fonamental perquè hi ha una ràtio d'agents per habitants. I a la ciutat de Barcelona falten 3.000 Mossos d'Esquadra. 3.000, que no són pocs, són força Mossos. No? Però, clar, després, quan vostè visita o va per carrers del Raval, o de Sant Antoni, o de Nou Barris, o de Ciutat Meridiana, i veu el que hi ha, jo no acabo d'entendre com el govern de Salvador Illa estigui reclamant que la Guàrdia Civil surti dels ports i dels aeroports per posar Mossos d'Esquadra. Perquè ens falten Mossos d'Esquadra a Barcelona, ens falten Mossos d'Esquadra a Hospitalet, ens falten Mossos d'Esquadra a Cornellà. I per tant, si ens sobressin, podríem plantejar-nos que per un tema d'autogovern volguéssim garantir la seguretat amb la policia de la Generalitat a ports i aeroports. Però com falten Mossos d'Esquadra, deixem a la Guàrdia Civil vigilant els ports i els aeroports que ho fan bé i destinem aquests Mossos d'Esquadra a Ciutat Vella, als barris on es necessiten realment.
Sí, si vostè fos alcalde de Barcelona i el govern de la Moncloa també hi hagués el PP, exigiria un augment de recursos i del sostre aquest de contractació de Mossos per complir amb aquestes dades?
Obvi. És que hi ha molta gent que pensa no necessitem més policia, no volem un estat policial. És que no es tracta d'un estat policial. Es tracta de que la gent se senti segura de sortir al carrer, no? De que les nostres filles o els nostres fills puguin sortir a la nit sense por de que siguin robats, no? De que puguem agafar el metro sense patir una estrabada. Vull dir, crec que és defensar o garantir la seguretat no és una qüestió de dretes o d'esquerres. Crec que hem de garantir la seguretat de tothom. I la policia, en un estat democràtic com el nostre, és una peça fonamental per garantir la seguretat.
Ara que parlava de policia i també parlem d'edificis de la ciutat, recentment el conseller de Justícia, el senyor Ramon Espadaler, va comentar que veien bons ulls el fet de convertir la comissaria de Via Laietana en un espai de memòria per recordar les tortures i els detinguts que hi va haver durant la dictadura. Què en pensa vostè des del PP?
Jo penso que... Jo el que dic sempre és que és cert. Ningú dubta que durant la dictadura en aquesta prefectura es van produir tortures, altres llocs també, no? Però és que ara tenim allà una policia democràtica al servei dels ciutadans que garanteix la llibertat de les persones i, per tant, tractar d'embolicar una cosa amb l'altra per fer fora la Policia Nacional de Via Laietana ens sembla un despropòsit. I en aquest sentit, estic segur que igual al Palau del Parlament també es van produir en determinades èpoques també fets que preferiríem oblidar i en altres llocs de Barcelona. No? Hi ha molts llocs de Barcelona on hi havia xeques on es torturaven a persones, no? Simplement perquè eren religioses o perquè creien en Déu. I d'això ningú en parla. No? Jo el que dic és que la Policia Nacional d'ara és una policia nacional absoluta i radicalment democràtica que està en un edifici que van passar coses, però els edificis no són, diguem, no tenen ànima, no tenen aquesta vida, i per tant, quina millor memòria democràtica que en aquella caserna, que en aquella prefectura hi hagin policies democràtics al servei dels ciutadans. És vital que Salvador Illa, amb el seu pacte amb Esquerra Republicana, vol fer fora a la Policia Nacional d'allà. És vital que Marlaska, el ministre d'Interior, vol que continuï la Policia Nacional allà i, per tant, tenen un problema que en aquesta mena de discussió l'alcalde de Barcelona no sabe, no contesta. No diu res perquè no vol ni enfrontar-se a un ni als altres. jo crec que és un error. Els alcaldes han de defensar el millor per la seva ciutat. I crec que el millor per la ciutat de Barcelona és que la policia continuï a la prefectura de Via Laietana. Què passarà? No ho sabem. Jo espero i desitjo que no triomfin els que volen fer fora la Policia Nacional d'allà i puguin continuar en aquell indret tan cèntric de la ciutat de Barcelona.
Que parlem molt de seguretat, però l'últim baròmetre d'opinió del CEO, la primera preocupació dels catalans és l'habitatge. Ho ha tornat a ser després de molts anys que no ho era. L'última vegada, de fet, va ser abans de l'esclat de la bombolla immobiliària el 2007, i farà 15 dies a Barcelona també va haver-hi una manifestació multitudinària amb més de 100.000 persones sortint al carrer reclamant mesures per frenar el preu de l'habitatge. Per exemple, demà, ho comentàvem, no? el govern del PSC, juntament amb els comuns, reclamaran una reforma del Pla General Metropolità per prioritzar l'ús de l'habitatge residencial per davant de l'ús del temporal de lloguer. Vostès estan a favor de regular l'ús el lloguer temporal per evitar que aquests pisos marxin del lloguer habitual i hi hagi un accés més fàcil a l'habitatge a Barcelona?
Dos coses. La primera és que és cert que el baròmetre de Catalunya diu que la primera preocupació és l'habitatge, però la ciutat de Barcelona la primera preocupació continua sent la seguretat. No? Pensi vostè que es produeix un fet delictiu cada 3 minuts a la ciutat de Barcelona, 3 agressions sexuals al dia a la ciutat de Barcelona. I, per tant, encara que tenim molt per recórrer. No? Amb el tema de l'habitatge, nosaltres estem en contra d'intervenir al mercat. A més, s'ha demostrat que allà on s'intervé el mercat, els preus de l'habitatge pugen. I, per tant, el que hem de fer és garantir que tinguem més habitatge. Però és que...
Però a Barcelona, de moment, s'ha vist que amb el topall del lloguer els preus han baixat.
Això ho diuen...
Ho diuen les dades de l'Incasòl, que són els que reben les fiances i així ho poden comprovar.
Nosaltres el que estem veient és que en els portals immobiliaris cada vegada els preus de la ciutat de Barcelona pugen. I, per tant, jo crec que les dades oficials diuen una cosa, però si vostè avui, al sortir d'aquí, mira un portal immobiliari o busca una habitació, a Barcelona una habitació costa 600 euros.
Mm-hmm.
Una habitació. I, per tant, no podem fer trampes. No. Els preus de l'habitatge no han baixat, continuen pujant. Per què? Perquè no hi ha oferta. No hi ha oferta i, per tant, com no hi ha oferta, doncs la demanda s'incrementa i, per tant, els preus pugen. Però és que carregar-se els lloguers temporals és una barbaritat. Perquè si vostè decideix... Clar, depèn de quin model de ciutat volem, eh? Però, clar, si vostè es carrega a l'habitatge temporal, no podrà venir un metge en pràctiques, no podrà venir un estudiant a fer un màster, perquè no podran llogar un pis per un any. I, per tant, però estem fent que el talent no pugui venir a la nostra ciutat.
Però aquesta era la proposta que justament feia el govern de Pere Aragonès abans de les eleccions, que era regular el lloguer temporal perquè es tingués en compte els estudiants, la gent que venia a treballar...
Però ara volen eliminar-lo, el lloguer temporal.
Eliminar les llicències dels apartaments turístics, però sí que regular aquesta part, no? De dir, la gent que ve a estudiar a Barcelona, la gent que ve a treballar, que sí que pugui venir, però que no serveixi això d'excusa per tenir els pisos a lloguer temporal i saltar-se la regulació dels lloguers.
Ja, però llavors com ho fem? És a dir, el que no podem fer és intervenir al mercat de tal manera que que l'habitatge social no el poden fer els privats, l'han de fer els governs. I, per tant, si estem dient... Fixi's vostè una cosa, una dada que és molt clara. En 8 anys de governs de Colau i socialistes, Colau i Collboni i Colau, s'han posat moltes traves al mercat del lloguer. S'han incorporat mesures absurdes com la de la reserva del 30%. Això ha fet que no construeixi ningú. En 8 anys només s'han fet 22 habitatges socials a la ciutat de Barcelona amb aquestes mesures. Els preus han pujat en 8 anys. Per tant, el que està clar és que s'ha de fer el contrari. A la ciutat de Madrid aquestes coses no es fan. No hi ha intervencionisme. I el preu és un 22% més barat a Madrid al metre quadrat que a la ciutat de Barcelona.
També hi ha una qüestió territorial, no? De capacitat d'expansió.
Sí, però no és només una qüestió territorial. És que a Madrid, per exemple, quan tenen un solar municipal, en lloc de tenir-lo parat, o el que fan és li donen a un promotor privat, li permeten que construeixi i que gestioni els lloguers socials durant 50-75 anys. A l'Ajuntament de Madrid es queda el sol, continua sent públic, i la gestió d'aquests habitatges que ha construït un privat el poden gaudir aquests privats durant 50-75 anys, fent lloguer social, no especulant. Aquesta és una mesura que a Barcelona no es fa.
Mm-hmm. O sigui, que el que m'està dient, entenc, és que en comptes de reservar el 30%, que el 100% sigui social.
No, el que hem de fer és garantir que es construeixi. I, per tant, el que construeix, és a dir, si vostè és un privat i vol construir en un solar, ha de comprar aquell solar. Aquell sol és car i després ha de construir. Nosaltres el que diem és que amb sol públic el cedim gratuïtament als privats perquè facin habitatge social i el gestionin durant 75 anys. I d'aquí a 75 anys, aquells habitatges són de l'Ajuntament. Això és el que estan fent els governs del Partit Popular i estan fent que s'incrementi l'oferta d'habitatge, de tal manera que, quantre més habitatge hi ha, els preus baixen.
Mm-hmm. Però això, en el seu moment, just en el que dèiem, abans de l'esclat de la crisi, Espanya construïa més que diversos països d'Europa juntament i el preu de l'habitatge estava disparat. Vull dir, no sempre la construcció garanteix que baixin els preus.
Home, quan hi ha més oferta, baixa la demanda. Quan pugen els preus és quan hi ha poca oferta. I la ciutat de Barcelona és un clar exemple d'això.
Mm-hmm. Però ja li dic, en aquell moment, vull dir, no hi havia aquesta falta d'oferta i els preus eren igualment altíssims. Vull dir, no creu que hi ha una mínima regulació per evitar que els preus es disparin? És necessària?
Jo crec que per evitar que els preus no es disparin, el que s'ha de fer és posar més habitatge en el mercat i construir més.
Mm-hmm. En aquest sentit, i per fomentar la qüestió de l'habitatge, la qüestió de l'habitatge temporal, etc., esdeveniments com la Copa Amèrica són positius per al conjunt de la ciutadania?
Bé, jo crec que esdeveniments com la Copa Amèrica el que fan és situar a Barcelona en el món. Vull dir, hem de tenir un model de ciutat, i Jaume Collboni no el té, perquè jo sóc partidari de que Barcelona pugui atraure inversions, grans esdeveniments, que pugui venir gent, molt bona a Barcelona i pugui treballar a Barcelona i pugui aportar els seus coneixements al conjunt de la ciutat per beneficiar-nos a tots. La Copa Amèrica és una bona oportunitat per donar a conèixer la ciutat de Barcelona, perquè la ciutat de Barcelona sigui coneguda al món. Ja ho és.
Si no n'hi ha de dir cal que Barcelona es doni més a conèixer.
Jo crec que sí, perquè necessitem... Miri, aquesta és una gran ciutat que necessita, i quan dic gran ciutat em refereixo no només a la zona, sinó a la gran Barcelona, no? També a la seva àrea metropolitana. I necessitem atraure inversions, projectes, que la gent vulgui venir aquí a instal·lar les seves empreses. Per què? Perquè, home, si instal·les una gran empresa a Barcelona o a la seva àrea metropolitana, crees llocs de treball, crees valor. Bé. Per tant, nosaltres el que no podem fer és, ens volem carregar el turisme, no volem que vingui ningú, no volem grans esdeveniments, no volem... Llavors, de què viurà? De què viurem els barcelonins? Perquè nosaltres no tenim indústria a la ciutat. Tenim un turisme que ens representa un 15% del nostre producte interior brut. Ens carreguem el turisme? No permetem que vinguin persones a Barcelona? Vull dir, jo sé que Barcelona té una certa saturació de turisme, però és que nosaltres vivim d'això.
Mm. per saber si ha funcionat per això, no estaria bé poder comprovar que l'aportació que s'ha fet econòmica ha tingut un retorn, que s'han creat aquests llocs de treball, etc. Ho dic perquè s'han reclamat auditories per analitzar tot l'impacte de la Copa Amèrica i s'hi ha votat en contra. Ha fet el PP i ha votat en contra.
Jo soc partidari de màxima transparència. I és veritat que si hagués votat jo, màxima transparència. Jo crec que les comptes públics, quan es posa un diner públic de la gent, jo sí que crec que els diners públics són d'algú, no com deien aquell dia els socialistes que deien que no eren de nadie. No. Els diners públics són de la gent i, per tant, s'ha de vetllar perquè fins a l'últim cèntim d'euro se sàpiga en què s'ha destinat. Però hi ha coses que són intangibles. És a dir, el que no podem fer és... el que s'ha de fer és, escolti, vostè s'ha gastat tants diners de l'administració pública, dels impostos de la gent, i, per tant, aquests diners... s'han gastat en el que s'havien de gastar. Vale. Ara, el retorn d'això, és a dir, si ens han vist 2 milions de ciutadans, 3 milions, 10 milions, 20 milions de ciutadans al món, han vist la Copa Amèrica a la televisió i al fons a l'Skyline de la ciutat de Barcelona i han tingut i han servit per que molta gent digui, ostres, doncs Barcelona pot ser un bon lloc on posar una empresa d'economia blava o pot ser un bon lloc per tal, doncs això no podem mesurar, no podem pensar això quan costa, no? Però crec que tot el que sigui situar Barcelona en el mapa per coses positives és bo. Nosaltres, per exemple, vam demanar que Barcelona tornés a jugar la carta d'intentar aconseguir uns Jocs Olímpics. El govern de Collboni el que m'ha dit és que no és el nostre model i que això de fer uns Jocs Olímpics no és una prioritat del govern. Jo crec que els Jocs Olímpics ens van generar moltes coses, no? Ens van generar una transformació de la ciutat que sense uns Jocs Olímpics no hagués pogut arribar. Però ens va generar una altra cosa que hem perdut els barcelonins, que és aquesta voluntat de ser, de fer, de treballar conjuntament institucions, partits, societat civil... tots junts per fer una cosa que era bona per la ciutat. Això ja no ho tenim, ho hem perdut fa anys. I per tant necessitem recuperar algun element que ens faci a tots junts, siguem de dretes, d'esquerres, separatistes o separatistes, vibrar de nou amb la ciutat de Barcelona.
Encara que això li costi diners a la ciutat, vull dir, que en perdi.
Home, és que, escolti, això no és... Avui els ajuntaments gasten molts diners que no recuperen, en moltes coses. Quan vostè fa una aposta per la cultura, per exemple, i inverteix en un teatre, no estàs buscant retorn d'aquests diners, no? O quan destines diners, que jo crec que estàs sent pocs, a intentar evitar que la gent dormi al carrer, això tampoc té un retorn econòmic. Vull dir, hi ha polítiques...
Home, això seria qüestionable.
Per promocionar la ciutat, per promocionar el turisme de la ciutat, per promocionar que la ciutat tingui orgull d'ella mateixa. I, per tant, crec que no tot el que es destina a diners ha de tenir un retorn econòmic automàtic.
Mm-hmm. En una estona està previst una roda de premsa de l'alcalde de Collboni amb la consellera de Territori, la senyora Paneque. Sembla ser que per parlar sobre alguna qüestió d'infraestructura relacionada amb el metro. També recentment s'ha inaugurat el tram del tramvia per la Diagonal entre Glòries i Jacint Verdaguer i ja s'ha dit que està... com qui diu, confirmat que es farà el que queda de connexió des de Verdaguer fins a Francesc Macià, que de fet aquesta era una de les condicions que el PP va posar per la investidura de Collboni, que s'aturés aquesta connexió. Clar, això també arriba en un moment en què el metro, bus, tramvia, etc., estan en rècords absoluts de passatgers, d'usuaris. Des del PP estan a favor de mantenir els descomptes als tiquets dels usuaris per fomentar aquest ús del transport públic?
Sí, de fet ho hem presentat a la comissió de l'Ajuntament com una proposta perquè això sigui així, no? S'han de mantenir els descomptes i fer una cosa que aquí no es fa, que nosaltres també ho hem reclamat i que per exemple ho fa a l'Ajuntament de Madrid, no? I és que en aquells dies en els que es preveu que pot haver problemes de trànsit, com per exemple a l'inici del curs escolar, o quan hi ha o al Nadal, o quan hi ha... A Madrid fa que el transport sigui gratuït, per tal de que la gent l'utilitzi abans que els cotxes. Això aquí no passa, ni el govern municipal vol que passi. I nosaltres demanem que això sigui així. Nosaltres creiem que el transport públic s'ha de potenciar i ha de millorar molt. Perquè fixi's vostè la paradoxa d'aquesta ciutat. No? Ara volem gastar-nos gairebé tot el que tenim de pressupost per connectar un tramvia que no vol ningú. Que els ciutadans van votar en el seu dia i van decidir que no passés el tramvia per la Diagonal. I que, malgrat tot, el senyor Collboni, no se sap ben bé per què o per quins interessos, vol connectar el tramvia per la Diagonal.
Però una majoria dels grups municipals sí que ho volen i també ho ha votat la majoria dels barcelonins.
Bueno, es va fer un referèndum concret per decidir si volien els barcelonins que passés el tramvia per la Diagonal, concret, i es va dir que no. I per tant, a vegades quan alguns s'omplen la boca de que volem decidir, després quan decidim, si no t'agrada el que has decidit, canviem-ho, no? Això no pot ser. Això és poc democràtic, des d'un punt de vista.
Llavors, un referèndum ja val per sempre?
Bueno, fem un altre, si volen, no? Però el que no pot ser és dir, escolta, vam fer un referèndum, va sortir una cosa i com no m'agrada ja no fem més i ara anem a fer una altra cosa, no? Però fixi's vostè la paradoxa. Jo la setmana passada vaig estar parlant amb veïns de Torre Baró, de Ciutat Meridiana, que tenen uns autobusos a demanda. I uns dies abans de que passi l'autobús han de trucar o han de demanar a través d'una app que volen agafar l'autobús tal dia a tal hora. Si no ho han demanat i l'autobús passa a 8, no els deixen pujar. Si una persona de Ciutat Meridiana es posa malalta a la nit, per anar a la Vall d'Hebron ha d'anar fins a Plaça Catalunya i tornar a la Vall d'Hebron. Jo, sincerament, fins que tots aquests problemes de mobilitat dels barcelonins no estiguin resolts, jo no em gastaria ni un duro amb pijotramvies, sincerament. Vull dir, la gent pot anar amb autobús perfectament i no cal gastar-se tots els diners que s'han de gastar en la connexió d'aquest tramvia. Resolvem primer els problemes de mobilitat i de transport dels barris, sobretot de muntanya de la ciutat de Barcelona, i quan ja estiguin resolts aquests problemes, ja farem altres coses.
I per què no els resolem tots a la vegada?
Bueno, perquè no hi ha diners, els recursos sempre són escassos i en política s'ha de prioritzar. I per tant, jo el que dic i el que proposo com a regidor, o com a, si jo fos alcalde de Barcelona, el que primer faria és garantir que els barcelonins tinguem els mateixos serveis visquem on visquem. Visquem a Plaça Catalunya o visquem a Torre Baró. I una vegada tinguem garantits els mateixos serveis, a partir d'aquí ja, diguem, ja fem filigranes. Però no pot ser que hi hagi persones en aquesta ciutat que estiguin tenint serveis de tercera pagant com paguen impostos de primera.
I ja per acabar, i ara que em parlava de pressupostos, si s'atenguessin aquestes prioritats que vostè demana, és possible un acord del PP amb el PSC pels pressupostos?
Escolti, nosaltres hem fet alcalde un socialista. No ens en cauen els anells per votar, diguem, el PSC. Coses que al revés estic segur que no haguessin fet ells, no? I per tant, jo tot el que sigui bo per la ciutat de Barcelona tindrà el suport del Partit Popular, tindrà el suport de Dani Sirera. És a dir, si l'alcalde que venia em proposa uns pressupostos que el que fan és millorar la qualitat de vida de la gent, garantir la seva seguretat, garantir que la ciutat està neta, que té llum, que falta llum a la ciutat de Barcelona, que no hi ha persecució de res. Vull dir, amb uns pressupostos que es centrin en garantir que la ciutat de Barcelona i els barcelonins viuen millor, jo estic disposat a parlar-ne. Sempre.
Si en aquesta equació hi ha d'entrar junts, també?
A mi em dóna igual. A mi em dóna igual. Jo, és que, no sé. Jo sé que a vegades la política fa que la gent pensi que blocs i partits, no? El meu partit és Barcelona. I els meus jefes són els ciutadans de Barcelona, són els que em paguen el sou. I, per tant, jo només treballo perquè ells visquin millor. I em dona igual si que perquè visquin millor he de votar una cosa amb Esquerra Republicana, amb Junts o amb els Comuns. És que em dona igual. Si és bo per la ciutat de Barcelona, el Partit Popular hi serà ja.
Daniel Cirera, líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver vingut aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Fem una breu pausa i tornem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.